Què tal, amics oients, com esteu? Bon divendres. Temperatures ara mateix al centre de la ciutat d'Olot, avui una mica més alta, 7 graus positius, Neus.
Sí, avui ens ha d'arribar un canvi de temps amb pluja i fred i es nota de bon matí tenim temperatures, com ara deies, una mica més altes. Tenim aquests 7 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Vic, en tenen 8 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 6 a Sant Feliu de Pallerols, 10 a Banyoles, a Anglès i a Girona, es lleven amb 12 graus a Figueres, 5 a Ripoll, 3 a Das i 2 a Vall de Núria.
Previsió del temps per avui i pel cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Avui ens arribarà un canvi de temps que el notarem a la tarda i al vespre. Al matí, 4 núvols, alguna petita boira, temperatura freda a l'interior, fresca a la costa, però no excessivament. Les glaçades queden només al Pirineu i Prepirineu, de 0 fins a 5 sota 0 alta muntanya. I bé, serà la tarda, probablement ja a partir de les 3, les 4 fins al vespre, quan tindrem pluges, xàfecs i algunes tempestes que podrien ser fortes al sud de Girona, al voltant de la Selva, el Montnegre, el Corredor o el Montseny. La neu aniria baixant dels 1.800 cap als 1.600 metres. No descartem que pugui arribar a nevar dalt de tot del Montseny, que seria, si es produeix, la primera nevada de la temporada. Així doncs, acabarem el dia aquest vespre amb una tempesta forta, sobretot cap a la Selva, però pot ploure molts indrets, de 5 a 20 litres per metre quadrat i cap a la Selva fins als 30 litres per metre quadrat. Cap de setmana que ens portarà temperatures més baixes de matinada, però diumenge pugen de dia. Cel mig ennuvolat, tramuntana moderada forta dissabte, no tant diumenge, i diumenge màximes al voltant dels 18-20 graus, però les nits seran més fredes. Després de les pluges de divendres, preveiem boira baixa, sobretot dissabte al matí. I un altre canvi de temps ens pot deixar també més pluja i més nevades dilluns a la tarda, però això ja seria la setmana entrant.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 972 03 91 52. Peixos i Spa!
Entrem en matèria. 138 dones han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per violència masclista en el que portem d'any a la Garrotxa. D'aquestes, 108 ho han fet per violència de gènere. Però la dada més preocupant és que de les 108, 92 són dones que denuncien per primera vegada. El perfil s'allunya dels estereotips típics. Pels Mossos, les dades demostren que s'està perdent la por a denunciar.
El missatge més clar és que no s'ho quedin parelles, que molta gent es queda la seva problemàtica per elles, que busquin algun entorn confortable de família, l'entorn laboral. Per sort també la informació fa que també des de l'àmbit laboral ens portin companyes de feina a explicar la seva situació, que hi ha molts àmbits, associacions que contactin, que busquin informació, ajuda, i que es vinguin a assessorar a Mossos. Sobretot això, no quedar-s'ho i explicar amb la situació. Perquè a vegades és desconeixement, a vegades és el que han viscut, doncs els sembla normal, que hagi de demanar a l'altra persona permís per sortir, per anar a comprar, pel que sigui.
Són paraules d'en Ramon Soler, que és el responsable del grup de suport a la víctima del cos dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, qui escoltarem a l'informatiu que ara mateix comença. De fet, avui és 25 de novembre i és el Dia Internacional contra la Violència Masclista i per això diverses entitats de la comarca organitzen diferents actes per visibilitzar la violència contra les dones. Una de les entitats que n'organitza és ALBA. La seva presidenta és Catalina Selles.
Bueno, és el que ha dit, un any vam tenir l'Anna Roca fent una petita representació. L'any passat vam tenir el Gospel Cor Garrotxa, aquest any tenim la Laura Plasència, que ens posarà un parell de cançonetes a dir-nos el tema.
Avui comença la campanya més solidària de l'any. Es tracta del gran recapte d'aliments a la que s'hi ha adherit la Garrotxa, com ja és tradicional.
Aquest any, tots els ciutadans que vulguin col·laborar-hi ho hauran de fer a través d'una donació econòmica per facilitar la logística.
El nou format l'explica la Imma Muñoz, és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot.
Té menys impacte, segurament, la donació econòmica que el fet de comprar un paquet d'arròs i un paquet de llet, no? Té menys impacte amb la gent, però bueno, el 2020, tinc aquí la recaptació de Girona, sí que el 2021 hi va haver una davallada, sí, perquè es veia venir també la crisi i que també la gent a vegades li costa, però a Girona es van recaptar 466.000 euros, el 2020, el 2021 250.000, van rebaixar. Però déu-n'hi-do, la gent hi aporta.
Un dia més hem de parlar també de qüestions mediambientals, perquè l'Ajuntament d'Olot instal·larà plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel. Seran una desena de panells fotovoltaics que suposaran una reducció d'1,9 tones anuals d'emissions de CO2. Es preveu que l'equipament estigui operatiu a principis del 2023 i se suma als altres 4 grups fotovoltaics que es troben repartits arreu de la ciutat. Escoltem a l'Agustí Arbós, és el regidor de Transició Energètica d'Olot.
És una actuació que en aquest sentit doncs, ens promourà una part d'estalvi, evidentment, per part de la despesa energètica de l'Ajuntament i també un evitarem que 1,9 tones de CO2 vagin a l'atmosfera, doncs, cada any. Seguim aquesta línia de, en mica, poder anar fent aquesta transició energètica també des de l'àmbit doncs, del que són els equipaments municipals. Creiem que és una bona mesura tant per fer un estalvi econòmic com per també fer pedagogia i donar exemple de la importància d'aquestes energies renovables.
I Olot donarà el tret de sortir del Nadal a aquest pont de la Puríssima. Al centre de la ciutat acollirà del 3 al 6 de desembre la Fira del Pessebre, on hi haurà un mercat artesanal de Nadal i un altre de productes locals. Estanis Bairedes, el regidor de Promoció Econòmica.
La Fira Sol són més de 50 activitats durant aquests 3 dies que arranquen doncs, tot un mes de moltes més activitats. També en el programa veureu que hi ha tota la programació d'activitats del Nadal a Olot. Són més de 130 activitats que comencen demà i fins a la Diada de Reis, organitzades per moltes entitats i associacions, per, no només per l'Ajuntament, per l'àrea de cultura o per l'àrea de promoció o altres àrees, sinó per moltes entitats i associacions que completen doncs, una època doncs, molt activa.
Les parades i activitats es repartiran des del Passeig de la Muralla fins a la plaça Rector Ferrer i, tal com sentíem, comencen avui mateix. I anem als esports perquè la Unió Esportiva Olot no vol deixar escapar un altre rival directe. Aquest dissabte jugarà al camp de l'Alzira amb la missió d'atrapar l'equip valencià a la classificació. Com els olotins, els alzirencs també han canviat d'entrenador fa poc i lluiten per sortir de la part baixa.
Per a nosaltres és un partit molt important i en el qual anem amb moltes ganes i amb molta il·lusió de poder traure coses positives del camp de l'Alzira i de poder portar-nos la victòria cap a Olot.
És Jonathan Risueño, que buscarà la seva primera victòria a la banqueta de l'Olot. El tècnic tindrà les baixes dels sancionats Vigues i Terme, a més dels lesionats Cerdà, Castells, Blázquez i Carles Mas. I el club d'atletisme Garrotxa Extra Time de bàsquet serà el principal protagonista de l'esport aquest cap de setmana i ho farà aquest diumenge amb una diada al pavelló d'Olot. Una secció, la de bàsquet, que després de picar molta pedra es va poder fundar ara fa just un any. Escoltem precisament a un dels seus responsables, és l'Albert Ferrés.
Sí, ens fa molta il·lusió que es faci aquí a la Garrotxa. Podríem dir que és la segona vegada a la història, no?, d'aquesta secció de bàsquet que es fa aquí a la Garrotxa i ens farà molta il·lusió si la gent es desplaça a veure'ns i allà us esperem.
El torn de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa Extra Time serà aquest diumenge al pavelló Pla de Llacs d'Olot en una jornada esportiva inclusiva que començarà a les 9 del matí i s'acabarà aproximadament a la 1 del migdia.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui és el Dia Mundial contra la Violència de Gènere. 138 dones han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per violència masclista en el que portem d'any a la Garrotxa. Les dades són preocupants. D'aquestes 138 dones, 108 ho han fet per violència de gènere. Però la dada més preocupant és que de les 108, 92 són dones que denuncien per primera vegada. El perfil ja s'allunya dels estereotips típics. Pels Mossos, les dades demostren que s'està perdent la por a denunciar, Neus.
Sí, avui és el Dia Mundial contra la Violència de Gènere i en contra del que pugui semblar, la violència de gènere afecta dones de totes les edats i estatus socials. Van des de dones de 50 anys a nivell econòmic estable i estudis universitaris fins a noies joves que han deixat la relació amb el xicot i aquest no ho ha acceptat. La violència de gènere també pot aparèixer quan arriba el primer fill. En aquest sentit, el perfil és el de dones de 30 anys que han sigut mare recentment i l'home no ha portat bé aquesta nova situació. Són escenaris que acaben sovint amb una denúncia als Mossos d'Esquadra després d'aguantar mesos i fins i tot anys de agressions. Pel responsable del grup de suport a la víctima dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, les dones que denuncien són cada cop més empoderades i valentes. Ramon Soler assegura que les més joves denuncien abans.
Però al tenir més informació, potser ara doncs, es denuncia d'una manera... No es deixa que el problema vagi més. És a dir, potser abans es denunciaven situacions ja molt enquistades. I ara la gent jove són situacions que incomprensiblement es donen, però potser abans d'arribar doncs, al maltractament físic ja ens denuncien el maltractament verbal o psicològic. Jo voldria creure que, la informació serveix perquè es detectin abans.
Un dels factors habituals un cop s'ha presentat la denúncia contra la parella és fer-se enrere. Trencar el vincle per les víctimes és molt complicat, sobretot quan hi ha fills pel mig. En aquests casos, sovint es retiren denúncies amb les conseqüències que això comporta.
El trencar aquest vincle, no? Perquè moltes ens diuen ara què li passarà amb ell. Anirà a presó? Tenen molt clar que la situació que estan vivint no pot seguir així, han de sortir de la situació de maltractament, però després el vincle emocional amb el denunciat és el que a vegades podria fer que a l'hora d'anar al jutjat després no poguessin continuar amb la denúncia policial. No és una situació, diria, de penediment.
Tot i la retirada de la denúncia, el grup de suport dels Mossos seguirà els casos. Les xarxes socials són tòxiques per les dones que pateixen violència de gènere. Els Mossos recomanen no explicar públicament què estan fent les víctimes, malgrat la protecció policial que els hi puguin blindar. Ramon Soler fa aquesta recomanació si una dona és víctima de violència de gènere.
El missatge més clar és que no s'ho quedin per elles, que molta gent es queda la seva problemàtica per elles, que busquin algun entorn confortable de família, a l'entorn laboral. Per sort també la informació fa que també des de l'àmbit laboral ens portin companyes de feina a explicar la seva situació, que hi ha molts àmbits, associacions que contactin, que busquin informació, ajuda i que es vinguin a assessorar a Mossos. Sobretot això, no quedar-s'ho i explicar amb la situació. Perquè a vegades és desconeixement, a vegades el que han viscut doncs, els sembla normal, doncs, que hagi de demanar a l'altra persona permís per sortir, per anar a comprar, pel que sigui.
L'entorn pròxim a les víctimes també té un paper molt important a l'hora d'empoderar-les perquè denunciïn. Família, amics i fins i tot els veïns poden portar als Mossos una sospita de maltractaments, però calen proves que ho demostrin abans d'actuar.
Així estan les coses i així es plasmen en aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Diverses entitats han organitzat actes coincidint amb aquesta jornada.
Una d'elles és Alba, Associació de Dones de la Garrotxa. Per exemple, Alba ha repartit 48.000 tovallons per diferents restaurants i bars de la comarca, en els que fins diumenge s'hi podrà veure gravada la inscripció no a la violència de gènere. També el col·lectiu La Dalla ha convocat una concentració per condemnar els 49 feminicidis que hi ha hagut a l'estat espanyol al llarg d'aquest 2022. Dins els diferents actes que organitza Alba, dissabte a 6:45 del vespre, a les escales de Sant Esteve es llegirà un manifest i es farà un minut de silenci en honor a totes les víctimes de la violència de gènere. Catalina Selles és la presidenta de l'associació Alba.
Bueno, és el que ha dit, un any vam tenir l'Anna Roca fent una petita representació, l'any passat vam tenir el Gospel Cor Garrotxa, aquest any tenim la Laura Plasència, que ens posarà un parell de cançonetes a dir-nos el tema.
En acabar, Can Trinxeria es presentarà el llibre Maite, vaig ser jo, podria ser tu, una novel·la que ens trasllada l'experiència de ser víctima de violència de gènere en primera persona.
I ja tenim una noia, l'Àngels Roure, que ha escrit un llibre que es diu Maite, vaig ser jo, podria ser tu, que és un llibre que ella explica la seva experiència d'haver sofert violència. Llavors aquesta noia ha escrit un llibre, però a part de venir només a explicar i a presentar el seu llibre, ho fem en tema en forma taula rodona. Parlant del llibre, parlant de la violència, farem una taula rodona amb tres persones implicades en el tema. Crec que pot ser un acte molt potent.
Tot i que la jornada se centra el 25 de novembre, les entitats reivindiquen que és una lluita constant que s'ha de recordar cada dia de l'any.
I també els jutjats continuen havent-hi casos d'abusos. Joaquim Benítez ja ha ingressat a presó per complir condemna pels abusos sexuals continuats a menors en una escola dels Maristes. L'exprofessor va ser condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó i tenia fins a finals de setmana per acudir a un centre penitenciari. Dimecres a 8:45 del vespre va ingressar de forma voluntària a la presó del Puig de les Basses de Figueres, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat. Recordem que Benítez va ser condemnat per abusos sexuals a 4 menors d'edat quan era professor d'Educació Física dels Maristes de les Corts en els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009. I la secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'abusar sexualment de la seva neboda de segon grau a Ribes de Freser, al Ripollès, la matinada del 3 d'agost del 19. Fiscalia i acusació demanen 11 anys de presó per l'home. En la seva declaració, la víctima ha explicat que aquella nit va anar a la festa major de Pardines amb la seva cosina de segon grau i després es va quedar a dormir a casa d'ella, on va compartir llit amb la seva cosina i l'acusat. La noia, que en aquells moments tenia 16 anys, ha assegurat que l'home hauria aprofitat que estava adormida per fer-li tocaments. Per contra, l'home ha negat els fets.
L'any demà ja no hi eren a l'habitació, jo em vaig aixecar, va venir el meu germà gran, vam agafar les dues nenes, les vaig portar a la perruqueria igual, i vam anar a la boda, i vam anar al casament, però tan normal, com, perquè si jo si hagués fet alguna cosa hagués dit, però és que tan normal, ell estava, parlàvem igual, com d'aquí a aquí igual. I vam estar tot el casament, ell estava sentat al meu costat amb el seu pare.
El cas ha quedat vist per sentència.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui comença la campanya més solidària de l'any. Es tracta del gran recapte d'aliments a la que s'hi ha adherit la Garrotxa, com ja és habitual. Aquest any tots els ciutadans que vulguin col·laborar-hi ho hauran de fer a través d'una donació econòmica per facilitar la logística. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Tots els municipis de la Garrotxa participen un any més en el gran recapte d'aliments, que enguany porta el lema d'Ajudar Omple. Aquesta 14a edició, impulsada pel Banc d'Aliments, es durà a terme a gran part del territori català, amb una diferència respecte a altres campanyes, i és que les donacions seran en format monetari. El principal objectiu és que la gent realitzi donacions perquè a partir d'aquí l'organització pugui comprar el més necessari per a les famílies que estan en situació de pobresa i vulnerabilitat. No obstant, una de les principals preocupacions és que les donacions econòmiques tinguin un impacte menor en el resultat final de la campanya. La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot és Imma Muñoz.
Té menys impacte, segurament, la donació econòmica que el fet de comprar un paquet d'arròs i un paquet de llet, no? Té menys impacte amb la gent, però bueno, el 2020, tinc aquí la recaptació de Girona, sí que el 2021 hi va haver una davallada, sí, perquè es veia venir també la crisi i que també la gent a vegades li costa, però a Girona es van recaptar 466.000 euros el 2020, el 2021 250.000, van rebaixar. Però déu-n'hi-do, la gent hi aporta.
El gran recapte d'aliments a la Garrotxa comença avui i s'acabarà demà dissabte. Hi participen 11 grans superfícies, on hi haurà voluntaris en la zona de les caixes que informaran i facilitaran els tràmits per poder realitzar les donacions. A més, també hi col·laboren una cinquantena de petits comerços repartits per la Garrotxa que podran proporcionar vals de 3 euros als clients que estiguin disposats a fer donacions.
Probablement la davallada, una de les causes de l'any passat era que hi havia pocs voluntaris. Aquest any en tenim, de voluntaris. Tenim una cinquantena de voluntaris, els quals incentivaran, explicaran el perquè de les donacions monetàries i incentivaran a la gent a que aporti i col·labori.
Cada vegada són més necessàries aquestes campanyes com a gran recapte d'aliments. La pobresa no deixa de ser present a la nostra societat, ja que una persona de cada quatre pateix vulnerabilitat, sigui pel que sigui. Les donacions d'aquesta campanya no s'acabaran dissabte. Des d'avui i fins al dia de Nadal es podran fer transferències via web al Banc d'Aliments o per Viso amb el telèfon 00929.
I atenció, perquè hi ha preocupació entre les entitats socials que cada any venen lots de Nadal com a font d'ingressos i ocupació de persones vulnerables. Neus, què passa?
Doncs amb l'augment de preus i la fi de les restriccions de la Covid-19, aquest col·lectiu ha notat una baixada important d'encàrrecs. La responsable del Centre de Treball d'Osona és Cristina Gutiérrez.
Doncs potser una reducció d'hores de professional, o potser doncs haurem de ser més creatives o haurem de fer alguna cosa per intentar que el servei no es vegi afectat. El que passa és que sí, sempre, és a dir, la qualitat o després de com podem treballar amb ideacions, com podem donar valor afegit a serveis, tot això es veurà afectat.
De les 5.300 paneres que van vendre l'any passat, de moment en tenen confirmades unes 3.000. Veuen difícil remuntar les xifres en els pròxims dies. Comprenen les dificultats dels empresaris i esperen que l'any vinent recuperin els suports.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
L'Ajuntament d'Olot instal·larà plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel. D'aquesta manera obrim les notícies dedicades al medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Seran una desena de panells fotovoltaics que suposaran una reducció d'1,9 tones anuals d'emissions de CO2. Es preveu que l'equipament estigui operatiu a principis del 2023 i se suma als altres 4 grups fotovoltaics que es troben repartits arreu de la ciutat. Crònica de Roger Isern.
Olot instal·larà panells solars a la llar d'infants i al local social de Sant Miquel. La nova instal·lació produirà 5.650 kilowatts a l'hora anuals i permetrà reduir l'emissió de 1,9 tones de CO2 a l'atmosfera. Situades a la coberta del local social de l'Associació de Veïns, les 10 plaques solars donaran servei a la llar d'infants i a la sala polivalent del local social. Tota l'energia produïda serà consumida als mateixos equipaments municipals i la previsió és que suposi una reducció important del consum energètic. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Agustí Arbós.
És una actuació que en aquest sentit doncs, ens promourà una part d'estalvi, evidentment, per part de la despesa energètica de l'Ajuntament i també un evitarem que 1,9 tones de CO2 vagin a l'atmosfera doncs, cada any. Seguim aquesta línia de mica en mica poder anar fent aquesta transició energètica també des de l'àmbit doncs, del que són els equipaments municipals. Creiem que és una bona mesura tant per fer un estalvi econòmic com per també fer pedagogia i donar exemple de la importància d'aquestes energies renovables.
S'espera que l'equipament de plaques solars al local social i a la llar d'infants del barri de Sant Miquel entri en funcionament a principis de l'any vinent. En un futur, l'Ajuntament té la intenció d'ampliar el nombre de panells fotovoltaics en aquest punt de la ciutat.
Aquesta instal·lació que fem a Sant Miquel, a més, tot i ser aquestes 10 plaques solars, doncs, si funciona i veiem que dona bon rendiment, està preparada per ampliar-se. Per tant, podríem arribar també a un estalvi superior a les 4 d'emissions de tones de CO2 fins a 4 tones anuals. De moment està dimensionada per 1,9, a l'espera de veure com funciona. Creiem que anirà molt bé i per tant seguirem en aquesta línia i estem preparant doncs, diferents actuacions que de cara a l'any que ve puguem anar fent.
L'actuació s'emmarca en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible d'Olot, que també contempla la comunitat energètica del barri de Montalivet, una comunitat que, segons Arbós, actualment està parada per problemes en els tràmits administratius.
En aquell moment també l'Ajuntament va cedir la coberta de les antigues escoles perquè ens entenem per fer la instal·lació. La instal·lació està feta, està tot, es va fer el subministrament i es va instal·lar i ara no funciona perquè estem pendents d'un seguit de tràmits i que, bueno, que bàsicament depenen d'Endesa i doncs que són lents, malauradament són lents i estem a sobre.
Pel que fa a altres projectes relacionats amb les energies renovables de la ciutat, està previst que en poques setmanes entrin en funcionament les 20 plaques fotovoltaiques de l'escola de Sant Roc que permetran generar el 17% del consum d'electricitat del centre educatiu.
Gràcies, Roger. No deixem encara les qüestions lligades amb l'energia perquè hi ha acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del polèmic ramal de la línia de molt alta tensió i la subestació dels 400 kilovolts a la selva i s'estudiïn alternatives al projecte. El pacte que Esquerra i PSOE han tancat al Congrés en el marc de la negociació dels pressupostos concreta que si es troba una alternativa viable a l'actual línia de 17 quilòmetres i el seu cost és raonablement similar o inferior, l'Estat derogarà el ramal i apostarà per la nova via.
El director general de Polítiques Ambientals és Marc Vilaur.
Creiem que això és la primera fita per posar fi a un conflicte que fa 15 anys que dura, un conflicte social, ambiental i econòmic que suposa un greuge pel territori i una proposta mal resolta que ha anat arrastrant-se fins a dia d'avui que hem estat capaços de començar a posar-hi una solució.
Per la seva banda, la plataforma No a la Mat ho veu com el punt final del ramal.
És un acord que rebla tota la unitat que hi ha hagut durant tots aquests anys, amb totes les persones, entitats i administracions i també partits que han treballat en aquesta direcció. Esperem que aquest acord es materialitzi ben aviat amb un decret de, amb un decret de derogació.
Més coses. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter regularà l'escalada per preservar la biodiversitat de la zona, especialment dels ocells que hi habiten.
La regulació s'ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores com amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i també hi han col·laborat els agents rurals. Els penya-segats del parc són una zona ZEPA, un espai d'especial protecció per les aus, i crien un conjunt d'aus protegides com ara l'àguila cobarrada, el falcó peregrí, el duc i el corb marí emplomallat. També hi ha plantes d'interès i protegides com el frare cugot o l'ensopeguera.
Pàgina econòmica, les estacions d'esquí del Ripollès preparen amb optimisme la nova temporada d'esquí. Confien que les enfarinades de paisatge dels últims dies siguin la prèvia d'un any de nevades, un factor indispensable per l'activitat. A Vallter 2000, que obrirà el 2 de desembre, han notat que hi ha ganes de neu, segons el seu director, Enric Serra.
Al llarg d'aquests anys fins a arribar ara, doncs, hi ha hagut un pla d'inversions. Aquest pla d'inversions ha fet millores en moltes coses, ha fet millores a pistes, ha fet millores a instal·lació de neu, ha fet millores a restauració, ha fet millores a accessos, ha fet millores a dependències. Per tant, ens hem posat al nivell ara del preu del forfet que estava quan vam fer la baixada, vull dir que ens hem posat a 31 euros, vull dir que no és que haguem pujat, sinó que hem posat el preu a l'any, hem tornat al preu que teníem el 2014 o 2015, tot i havent fet tota aquesta sèrie d'inversions de millora. No?
Serà un any sense restriccions de Covid i també estarà marcat per l'encariment de l'energia, un factor que preocupa el sector de la restauració. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, admet que estan fent molts ajustos i que en alguns casos poden semblar dràstics.
Doncs a nivell de restauració, comprimir el mateix que l'hotel, però acoplat a la restauració, pròpiament dita. Comprimir els horaris del personal a les franges que tu saps que són rentables i que la gent acudirà i estalviar a nivell energètic el màxim possible. I no estem parlant de posar llums LEDs, no. Estem parlant d'apagar neveres, d'apagar forns, d'escurçar torns de cuina.
Però la decisió és molt més forta als hotels de la Cerdanya. Una part important dels establiments hotelers de la comarca preveu tancar entre setmana i en períodes de menys ocupació amb la finalitat d'estalviar energia. La presidenta de l'entitat que els agrupa, Núria Vidal, afirma que la factura del subministrament s'ha multiplicat com a mínim per 3 i que opten per aquesta mesura per tal de no repercutir el cost als clients.
El fet dels increments dels costos de l'energia i la llum, el que preveiem per aquest hivern és molts de nosaltres doncs, tancar portes durant la setmana, quan hi ha menys ocupació, tancar espais i donar menys serveis, o sigui, reduir serveis, perquè no, tot i que hem incrementat una mica les tarifes, no podem repercutir el cost que això ens significa en els consumidors.
Són paraules de la Núria Vidal, que també, en aquest cas, destaca que les escoles d'esquí com Can Base de Llívia a la Cerdanya han negociat una retallada de beneficis per facilitar que continuïn les sortides de grups d'escolars, a més d'altres estratègies per fer front a l'actual situació. Ja ho veieu, doncs, la crisi realment no deixa escapar a ningú.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Piguillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Piguillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com. El Black Friday a Manxa continua. Només aquest divendres 25 i dissabte 26 hi trobaràs tots els productes en estoc amb un 20% de descompte. Només aquest divendres i dissabte, grans preus de Black Friday per tu. No ho deixis escapar i avança les teves compres nadalenques, aprofitant aquestes grans promocions. Aquest Black Friday, vine a Manxa.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Hola, Joan, com va tot?
Doncs m'acaben de passar la factura de la llum. I mare meva, quins preus! Al final no podrem posar ni una rentadora.
Escolta, que no coneixes Solar Prat? Jo ja he instal·lat les plaques solars amb ells i ja estic produint la meva pròpia energia. Et fan un pressupost a mida. A més, tinc un assessor que des del primer moment m'ha acompanyat fins i tot ara un cop acabada la instal·lació. I el més important, fan tots els tràmits administratius. No t'has de preocupar de res.
Ah, doncs mira, m'has convençut. Tens el telèfon? Avui mateix els truco.
I tant! Pren nota. 672-103-120. Truca'ls i em dius el què? Recorda, Solar Prat. 5 minuts més. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true.
Doncs vinga, som-hi, que el Nadal ja és aquí. Olot donarà el tret de sortida al Nadal a aquest pont de la Puríssima. El centre de la ciutat acollirà del 3 al 6 de desembre la Fira del Pessebre, on hi haurà un mercat artesanal de Nadal i un altre de produccions locals. La fira s'allargarà 4 dies, es podrà gaudir de diverses activitats infantils per tota la família i diferents grups i corals cantaran Nadales al carrer. Les parades i activitats es repartiran des del Passeig de la Muralla fins a la plaça Rector Ferrer. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Els carrers de la ciutat ja comencen a preparar-se per una de les èpoques més boniques del calendari i un any més, la Fira del Pessebre d'Olot serà el tret de sortida de les festes a la ciutat, que s'omplirà d'arbres de Nadal, pessebres, llums i multitud de persones amb l'esperit nadalenc a flor de pell, amb les primeres festes de Nadal com les coneixíem abans de la pandèmia. Estanis Baireda és el regidor de promoció de l'Ajuntament d'Olot.
La fira sol són més de 50 activitats durant aquests 3 dies, que arranquen doncs, tot un mes de moltes més activitats. També en el programa veureu que hi ha totes les la programació d'activitats del Nadal a Olot. Són més de 130 activitats que comencen demà i fins a la Diada de Reis, organitzades per moltes entitats i associacions, per, no només per l'Ajuntament, per l'àrea de cultura o per l'àrea de promoció o altres àrees, sinó per moltes entitats i associacions que completen doncs, una època doncs, molt activa.
La Fira de Mercats, que serà del 3 al 6 de desembre, comptarà un any més amb diversos mercats de diferents tipologies. El Nadal quilòmetre zero a la plaça Major, a la plaça d'Esteve Ferrer, les tradicionals casetes de fusta amb artesans pessebristes i el mercat de Nadal a la plaça Pi Almoina i carrers adjacents. Del carrer Major a la plaça del Carme es podrà visitar el mercat d'artesania. Enguany, la Fira del Pessebre d'Olot tornarà a comptar amb diverses activitats familiars. Els punts neuràlgics seran el Passeig de la Muralla i la plaça del Carme, on s'hi podran trobar des de tallers a un espai Playmobil.
Aquest any reforcem una activitat que vam començar l'any passat, que és jocs gegants que estaran al Passeig de la Muralla els tres dies, amb diferents companyies professionals. Tindran doncs, jocs autòmats, titelles grans, bueno, diferents coses perquè els nens hi puguin jugar.
La música tornarà a ser la protagonista de la Fira del Pessebre. Després de l'èxit de l'any passat, el consistori ha apostat un any més pels fils musicals de Nadal durant les tardes del 3 al 5 de desembre als diferents espais de la ciutat. L'últim dia de la fira, el 6 a les 6 de la tarda, un centenar d'alumnes de les diferents escoles de la comarca tornaran a recuperar la primera Nadala de l'any, amb Nadales de nova creació i amb la participació de la garrotxina Núria López del programa Eufòria de TV3. Tota la programació es pot consultar al web de l'Ajuntament d'Olot.
Jo vull esmorzar.
A Belém esmorzarem, a Belém esmorzarem, i a Jesús adorarem, i a Jesús adorarem.
I amb neu hi anem?
No sé si anirem amb neu, però de cua segurament n'haurem de fer. Perquè si voleu unes espinelves, ja es preparen per celebrar la 41a Fira de l'Avet, un dels reclams turístics més importants d'Osona per aquestes dates nadalenques.
Sí, la fira recupera el centenar de parades després del parèntesi provocat per la pandèmia. D'aquestes 10 seran d'arbres de Nadal. Entre les novetats, el regidor de Turisme, Jordi Geli, ha destacat la creació d'una figura de caganer amb la mascota de la fira, un arbre de Nadal.
Aquest any, doncs, de novetat, tindrem el caganer de la mascota d'Espinelves, que és molt,
és molt maco. Encara no ens han arribat, però ja hem vist alguna mostra. També tindrem ninots nous, tot el poble queda ple de ninots i nans, i bueno, tot, perquè la mainada vegi que és festa, doncs n'estrenem de nous.
La previsió de venda se situa normalment entre els 5.000 i 6.000 exemplars, i durant els 9 dies de la fira s'espera una afluència de 100.000 persones.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot no vol deixar escapar un altre rival directe. Aquest dissabte jugarà al camp de l'Alzira amb la missió d'atrapar l'equip valencià a la classificació. Com els olotins, els alzirencs també han canviat d'entrenador fa poc i lluiten per sortir de la part baixa. Jonathan Risueño buscarà la seva primera victòria a la banqueta de l'Olot. El tècnic tindrà les baixes dels sancionats Vigas i Terma, a més dels lesionats Cerdà, Castells, Blázquez i Carles Mas. Ens ho explica en David Planella.
L'Olot, penúltima segona federació, és a 4 punts de la permanència i a 3 del play-out, i aquest dissabte s'enfronta l'equip que precisament ocupa el lloc de promoció de permanència, l'Alzira. El tècnic dels olotins és Jonathan Risueño.
Per a nosaltres és un partit molt important i en el qual anem amb moltes ganes i amb molta il·lusió de poder traure coses positives del camp de l'Alzira i de poder portar-nos la victòria cap a Olot.
L'Alzira va destituir l'entrenador Ferran Alcoi a principis de novembre i va apostar pel que era el seu segon, Marc García. El nou tècnic no va poder debutar en victòria a la primera, però sí que va sumar els 3 punts a la segona. La setmana passada l'Alzira va guanyar el camp d'esports de Lleida per 0-1. Ara, Jonathan Risueño espera seguir el mateix camí a la banqueta de la Unió Esportiva Olot. No va guanyar el primer partit, el va perdre 1-2 contra el Deportiu Aragón a la Lliga, però vol guanyar el segon. Es jugarà a l'estadi Luis Suñer Picó, un camp de gespa natural i contra un rival que també vol tenir la pilota. Risueño reconeix que xocaran dos equips molt semblants.
Jo crec que és un rival que té un camp gran en gespa natural, que ells van a proposar el jugar a futbol, crec que en el nou entrenador volen tenir un poquet més la pilota i en fases més llargues que abans, i crec que és un rival que té bons jugadors i jugadors peloters que se senten còmodes amb el baló. Crec que ells van a plantejar el partit per a ser protagonistes en pilota. Jo crec que n'hi ha moltes similituds en aquest aspecte i nosaltres anirem d'allí també a intentar tenir la pilota nosaltres, que no la tinguin ells, i jo crec que si aconseguim tenir fases llargues en pilota nosaltres, podem estar més cerca de aconseguir la victòria.
Per jugar al camp de l'Alzira, Jonathan Risueño tindrà les baixes habituals de Blázquez i Carles Mas, a més de les de Castells i Cerdà, que encara no estan recuperats. Però aquesta setmana el capítol de lesionats se li suma al de sancionats. No podran jugar ni Guillem Terma, amb 5 targetes grogues, ni David Vigas, que va ser expulsat contra el Deportiu Aragón. L'absència de l'empordanès és significativa perquè és l'únic lateral esquerre natural de la plantilla.
Ahí tenen que plantejar a veure qui juga, però jo crec que tenim el Callis, tenim a l'Aimar, que ja en alguna vegada han jugat ahir en aquesta posició, i no tenim problemes. A qualsevol de los dos crec que el pot fer bé.
Risueño, en canvi, sí que podrà comptar amb Saidu Bá, que ha tornat a jugar amb la seva selecció, i a més confirma que Arnau Forés i Manzano, jugadors del filial que sempre estan en dinàmica del primer equip, completaran la convocatòria. L'expedició de la Unió Esportiva Olot viatja avui mateix cap al País Valencià per jugar demà dissabte a l'estadi Lluís Sunyer Picó. No s'han enfrontat mai a l'Alzira, però és la segona vegada que jugaran en aquest escenari. La primera va ser el 2014 contra l'Olímpic de Xàtiva, que va jugar aquell partit a l'exili perquè no tenia el seu camp en condicions, i l'Olot d'Arnau Sala va perdre per 1-3. L'Alzira Olot, corresponent a la 12a jornada de la segona federació, es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 6.
I el Club Atletisme Garrotxa Extra Time de bàsquet serà el principal protagonista de l'esport aquest cap de setmana. Ho farà aquest diumenge amb una diada al pavelló d'Olot. Una secció, la de bàsquet, que després de picar molta pedra es va poder fundar ara fa exactament un any.
El Club Atletisme Garrotxa va néixer fa més de 15 anys amb l'objectiu de ser una entitat per possibilitar la inclusió dins el món de l'esport per a persones que tenen diversitat funcional. Ho van començar fent amb el futbol, on van aconseguir reunir un bon grapat d'esportistes que tinguessin ganes de competir i passar-s'ho bé. Ara fa just un any, uns quants entrenadors de diversos clubs de la comarca van aconseguir formar la secció de bàsquet. Aquesta secció ha anat agafant forma fins al punt d'entrar a participar a la Lliga Territorial de Girona, on competeixen. No obstant, la millora de l'equip després d'un any és evident. Un dels entrenadors de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa és l'Albert Farrés.
L'evolució d'aquest any en aquesta secció de bàsquet és molt positiva. Hem vist molta millora en molts aspectes i sobretot la predisposició, motivació, il·lusió a les hores d'entrenament i de partit, doncs són fantàstiques.
Després de fer realitat el somni del Club Atletisme Garrotxa de crear una secció de bàsquet inclusiu, organitzen una diada perquè tots els esportistes del club puguin gaudir de l'esport que setmana rere setmana practiquen. Serà aquest diumenge que des de l'entitat esportiva, juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, es durà a terme una jornada de diversos partits de bàsquet. Una diada que fa especial il·lusió als jugadors i jugadores, ja que serà la única que es farà a la comarca aquesta temporada.
Sí, doncs ens fa molta il·lusió que es faci aquí a la Garrotxa. Podríem dir que és la segona vegada a la història, no?, d'aquesta secció de bàsquet que es fa aquí a la Garrotxa. I ens farà molta il·lusió si la gent es desplaça a veure'ns, i allà us esperem.
El torn de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa Extra Time serà aquest diumenge al pavelló Pla de Llacs d'Olot, en una jornada esportiva i inclusiva que començarà a les 9 del matí i s'acabarà a la 1 del migdia.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.